I ja ho sabeu que cada dijous ens toca parlar de dones que poden ser referents per a tots i totes vosaltres. Avui ens toca parlar amb la biòloga i escriptora Mariona Bessa. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, parlarem de la teva part com a biòloga i després com la part d'escriptora. Sabeu que ahir va ser Sant Jordi, per molts el millor dia de l'any, i crec que va anar molt bé, però després ho comentarem. Mariona, com vas començar tu o com vas decidir tu el fet de voler estudiar biologia, que és el que et va moure i com ha anat fins ara?
Sí, aviam, la història és una mica graciosa. Bueno, més que res que els meus pares, tots dos, el meu pare i la meva mare, són biòlegs també. Llavors ja ho vam cuinar una miqueta ja des de petita a casa, perquè al final dos biòlegs a la família, doncs, sense parlar, sense que comenten coses, i bueno, doncs mica en mica també vas agafant una miqueta d'afecte a la professió, no? Però és que a més també vaig tenir professors de biologia molt bons aquí a Andorra, que em van fer acabar de decidir-me per dedicar-me a les ciències. Llavors tenia diverses opcions, però la biologia era la que tocava més coses, la més àmplia, i em vaig decantar per aquesta.
Expliquem una mica com és estudiar biologia, què és el que t'aporta, què és el que pots fer i a què et pots dedicar.
Clar, aviam, al final és una carrera molt maca, perquè és molt maca, vull dir, estudies la vida en tots els seus àmbits, no? Des de la part més botànica, més de vegetal, la part animal, part aplicada a les ciències humanes, vull dir, toca moltes, moltes coses. Zoologia, animals... però vaja, o sigui, al final jo crec que també té moltes sortides, perquè al tocar tants temes i et pots especialitzar en moltes coses, sí que és veritat que si parles amb qualsevol biòleg et dirà que no hi ha sortida, però sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Vull dir, al final ens adaptem molt als biòlegs a treballar en qualsevol àmbit, que toqui una miqueta algo de la carrera.
Potser és el fet de no haver-hi sortides econòmicament prou factibles, no?
Sí, exacte, això també, perquè al final, aviam, si tu vols venir a viure a Andorra i vols tornar al país... En biologia, doncs, la sortida més grossa que té, diguem-ne, és la investigació. I aquí a Andorra, doncs, és un país petit, amb investigació, doncs, tampoc no hi ha molta sortida. Vull dir, hauràs de fer una professió més professionalitzadora, més aplicada, no? I llavors, sí, en aquest sentit, se't tanquen una miqueta les portes.
A dia d'avui, què estàs fent, Mariona?
Jo, al dia d'avui, estic treballant al laboratori de Central de Salut Pública.
Investigació, llavors?
Bueno, estem...
En part.
Bueno, no és investigació, és... O sigui, nosaltres, realment, les mostres que anem rebem cada dia, doncs, anàlisis d'aigües, d'aire, una miqueta el que és salut pública. I fa poquet que estic allà. De fet, abans estava al laboratori Chevarne, un laboratori d'anàlisis clíniques, i, bueno, doncs, fèiem anàlisis clíniques de la gent. Però ja et dic, vull dir, és una miqueta camaleònic, perquè de biologia toca tantes coses, tants àmbits, que et pots adaptar. Bastant.
No sé si a dia d'avui et planteges alguna especialització, si n'has fet alguna, perquè també és interessant comentar-les.
Sí, jo vaig fer, quan vaig acabar el grau de biologia, em vaig especialitzar en un màster de nutrició i salut i l'any següent en un màster en laboratori d'anàlisis clíniques. I va ser així com vaig entrar a Chevarne. Però sí, són els dos màsters, em vaig especialitzar en aquestes dues branques, en salut i en laboratori d'anàlisis clíniques. Sí, sí.
Expliquem com funciona això dels laboratoris d'anàlisis clíniques, perquè nosaltres anem a fer-nos una analítica i ens donen uns resultats, ens els expliquen, però jo crec que la gent, en certa manera, o no tothom, acaben tenint aquests anàlisis. A tu et diuen, vale, aquí estàs més amunt d'això, però aquí estàs més avall, i dius, vale, algo està malament perquè aquí estic més amunt i aquí estic més avall. Però no sabem, no, a vegades, com ens pot afectar aquests números.
Sí, totalment. Al final nosaltres, des del laboratori, a través de, doncs, d'una qualitat, uns controls, unes calibracions, uns manteniments dels equips, nosaltres donem un resultat vàlid, però després ja és el metge qui interpreta en funció de, doncs, la història clínica del pacient i de tot el context que ell coneix. Nosaltres no, nosaltres ens ve una persona amb una recepta, nosaltres fem el que diu a la recepta, podem tenir històrics o no per guiar-nos, però al final qui interpreta aquest resultat sempre és el metge.
Anem a parlar, doncs, d'aquesta carrera, d'aquest grau de biologia. Amb què et quedes de tota aquesta etapa? Deies que des de petita a casa ja tenies un exemple a seguir, que eren els teus pares, però hi hauria alguna assignatura que deies, mira, aquesta m'agradava més, o per això em vaig voler decidir per estudiar aquesta especialització, aquest màster en nutrició i salut, anàlisis clíniques...
Bàsicament van ser això, els professors d'aquí, de que vaig tenir tant a, bueno, primària, secundària i batxillerat, que eren molt bons professors de ciències naturals i després de biologia, i els que em van fer acabar decidir. Jo sempre ho he dit, al final un bon professor pot canviar totalment la teva trajectòria i decidir què és el que faràs del teu futur. Llavors, també és la docència, ostres, tenir ja una figura que et motiva a seguir estudiant o que et desperta la curiositat sobre qualsevol camp, a mi, en el meu cas, va anar de la mà tant des de casa amb la família com a l'escola. Llavors, per aquesta va ser la raó. Després ja la part de les lletres ja va per una altra banda, no? Però la raó de la biologia va ser aquesta, d'escollir això.
I en el moment que tu arribes a Barcelona, que comences aquest grau en biologia, què és el que et trobes? Perquè aquí hem tingut enginyeres elèctriques, hem tingut tot tipus d'enginyeries, també periodistes, òbviament, però moltes de les enginyeres, per exemple, ens deien que a la seva carrera eren poques dones.
Sí, no, biologia és curiós, però és, hi ha moltes, moltes dones, érem majoria nosaltres. Vull dir, potser érem un 75% dones, 80% dones i 20% homes.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és una carrera que normalment, o en un grau, on majoritàriament hi van les noies, almenys als meus anys. És veritat que les enginyeries sí que, no sé per què, però és veritat que estan més dominades per homes normalment.
És conegut que la biologia, igual que les enginyeries, potser és una mica més difícil del que potser podria ser periodisme.
Bueno, bé, més que difícil, és que toca el que és química, física, matemàtiques, estadística, és, són assignatures molt feixugues. Llavors, clar, ja per començar, si decideixes a fer un grau d'aquests, has de tenir molt clar que hauràs de passar per aquestes assignatures. I, de fet, molts joves les eviten i se'n van en d'altres perquè no estan disposats a passar pels números, les matemàtiques, per la química, l'estadística. Jo crec que és com un fre, no? Com un topall en el que fa que molta gent, molts joves, no es dediquin en aquestes, en aquests graus per aquesta raó. I és una de les úniques raons, a vegades.
De fet, t'ho volia preguntar justament per això, perquè al final aquestes seccions ens ajuden sobretot a conèixer altres àmbits que potser no són tan coneguts, com és el cas de la biologia o les enginyeries, que no s'expliquen tant, no, en general,
sí.
I per veure si podem moure una mica aquest cuquet de la gent que ens escolti, veure si es poden decidir per fer una cosa d'aquestes, perquè crec que també és important, o sigui, des del teu punt de vista com a persona que t'hi dediques, és important tenir biòlegs i biòlogues,
no? I tant, i tant, les ciències són molt necessàries, necessitem professionals, no? Jo sempre ho he dit, que al final aquests graus on tenen física, química, estadística, per ficar-te els exemples de les assignatures més feixugues, no? Al final és superar primer. Si superes primer el primer curs, els altres ja van bé. Perquè el primer es fa una purga, però per què? Perquè t'ho posen una miqueta difícil. Ara bé, sempre hi ha acadèmies, sempre hi ha reforços, vull dir, pots buscar ajuda fora de la universitat. Jo vaig tenir jo vaig necessitar aquesta ajuda, sobretot amb química i estadística, i no passa res, vull dir, al final per això estan les acadèmies, no? Mm-hmm. Pot ser una mica més complicat, i sobretot el primer any, però que tothom se'n surt, i que al final és, si tens la passió, la vocació, i tu vols treure, tu treus. Vull dir, se li ha de perdre una miqueta la por.
És bo fer aquesta reflexió de perdre la por a coses difícils, eh?
Sí.
I això ho hem anat comentant en diferents seccions i crec que és una de les coses amb les quals ens hem de quedar, perquè, clar, nosaltres quan decidim, quan som més joves, què és el que hem de fer a la vida, som molt joves per decidir a què ens dedicarem durant el que ens resta de vida laboral, no? Llavors aquí...
No, i també et diré, que jo això ara ho veig ara, anys més tard d'haver fet el grau i de treballar i tot, però que quan tens 18 anys no saps què vols realment. Vull dir, al final, saber què vols és una suma d'experiències de la vida, de que els anys passin i adonar-te realment de què és el que t'omple i el que et fa feliç i el que t'agrada. I sí que és veritat que als 18 anys hi ha gent que ho té molt clar, però hi ha gent que va una miqueta amb peus de plom, decideix el que decideix perquè ha de decidir alguna cosa i després més endavant doncs, se n'adonen de lo que realment els agrada més o canvien o tal. Vull dir que també és una època també d'arriscar-se una mica, provar coses sense tenir-li por i ja es veurà, perquè la vida dona moltes voltes.
Mariona, tu de petita ho tenies molt clar que volies fer el mateix que els teus pares, però si no fossis biòloga ni escriptora, a què et dedicaries?
Bona pregunta. Mira, sempre m'ha agradat molt la filologia catalana, però també la logopèdia i la psicologia. Llavors, potser logopèdia o psicologia hauria tirat cap aquí, que la filologia catalana ja se'n va ja cap a l'escriptura. Vull dir que sí, potser una altra opció hauria sigut això. Perquè a més soc una persona que m'agrada molt parlar amb la gent, soc molt empàtica, i ho trobo una professió molt maca, amb ajudar els altres.
Doncs mira si en algun moment
mai
decidim canviar, no? Provarem la psicologia, que ja està molt bé. Anem a parlar ara del tema de lletres. Com va arribar el moment que vas decidir començar a escriure i publicar fins a 4 llibres?
Bueno, això ha sigut en els últims anys, que ha sigut una bogeria, que ha vingut tot molt ràpid.
Però molts llibres són,
sí,
això.
Sí, sí. A veure, què ha passat? És que jo vaig començar a escriure des de que vaig saber escriure, vull dir, a la que vaig començar a saber escriure em van ensenyar com s'escrivia el meu nom, quatre coses, amb 6-7 anys, els meus pares ja em van regalar un diari personal,
oi.
I jo des de llavors cada any tenia el meu diari personal i escrivia la meva vida, escrivia el que em passava a l'escola, a casa, amb els amics, a tot arreu. Vull dir que ja ho vaig començar a cultivar des de molt petiteta. També va tenir molt a veure que a casa meva, avis, tiets, els meus pares, tots llegeixen. Uh-huh. Llavors, clar, des de petit tu sempre veus els teus familiars, els teus els éssers estimats més propers, sempre amb un llibre als dits. O que comenten sobre un llibre, o que es passen les novel·les els uns als altres. Vull dir que és una cosa que també ja tens a casa. A casa hi ha llibres, a casa hi ha una llibreria. Vull dir que també tot això de cultivar lo de llegir, la lectura, tot ve de casa, eh? Vull dir, al final, l'escola sempre, jo sempre ho dic, que l'escola hi pot ajudar, però es cultiva a casa l'amor pels llibres i per la lectura.
A dia d'avui està poc cultivat, no?
Està poc cultivat. Però, clar, és que s'ha de ficar molt esforç des de casa. I, clar, si els pares ja no llegeixen, o ja no tenen interès, o ja no tenen una petita biblioteca, diguem-ne, a casa, amb 4 o 5 llibres, o no llegeixen contes als seus fills a l'hora d'anar a dormir, o no els regalen contes el dia de Nadal, com pretenem que els infants o els joves d'avui en dia de grans llegeixin? És que és impossible.
Potser també ajuda poc que a classe, per exemple, ens posin llibres que potser, per les edats que són... Jo recordo Los soldados de Salamina.
Sí, sí.
Que és el típic, no?, que deien, vinga, va, avui 3 capítols. I, uf, 3 capítols.
I se't feia un món. Sí,
home,
sí.
T'ho diràs. Però sí que és veritat que potser costa molt que els hi agafi, no?, a sí, aquest costet, i més ara amb les noves tecnologies que tenim, iPads, tenim Kindle, total, tenim totes les opcions possibles, en lloc d'un llibre de veritat, que jo recordo anar amb ma mare a les Fires de Sant Jordi, com és el cas que va ser ahir, jo quan era més petita, anar als estants i obrir els llibres i olorar-los.
Claro, sí, sí, totalment.
I això ara no es fa?
Hi ha massa distraccions avui en dia, però ja no és això també. Què els hi donem a llegir, no?, als nens a l'escola? Què donem? Donem llibres juvenils? Donem llibres per les seves edats? Jo sí que recordo quan anava a l'institut, no?, algun sí que era juvenil, però n'hi havia molts d'altres que no, que eren els típics clàssics que potser una persona adulta l'apreciarà i el valorarà molt, però un jove de 13-14 anys allò se li farà
un Quixot, un no li posis,
clar,
no?
Clar, vull dir, clar, s'ha d'anar molt en compte perquè intentem, aquestes edats són claus, vull dir, estem definint si aquest infant o adolescent està fomentant el gust per la lectura, si l'està adquirint, no? I si en lloc d'això comença a detestar-lo perquè no li està agradant la història, no li està agradant el llibre, per ell mateix no decidirà començar-ne un altre. Uh-huh. Vull dir que sí, sí, s'ha de vigilar també.
Ara la gent es preguntarà, però la Mariona escriu coses de biologia o fa altres coses?
No, els meus llibres no tenen res a veure. Bueno, mentira. Sempre hi ha algun missatge subliminal relacionat amb l'ecologisme, preservar el planeta Terra... Vull dir, la biologia sempre està present, però en un segon pla. Però m'agrada molt escriure distopies, ciència-ficció climàtica i juvenil, sobretot. Sí que tinc un conte infantil, que són Les aventures del Plomet, però els altres tres, La captura, Torno en 7 dies i L'ascens dels rebels, són juvenils i són tot distopies.
L'ascens dels rebels, que el vas presentar aquest mateix mes d'abril, just sí, abans de Sant Jordi,
sí,
una estratègia de màrqueting estupenda, les coses com siguin.
Ha caigut així, també.
Com ha anat? O sigui, és a dir, sí, expliquem una mica tot aquest procés de crear un llibre, de saber quina història vols explicar, quantes vegades ho revises abans d'enviar-lo a l'editorial, i finalment... quin és el resultat final, que al final és el que veiem. Vull dir, aquest Sant Jordi ha anat molt bé.
Sí, tant i tant. No, a veure, aquí s'ha de començar des del principi, perquè jo novel·la vaig començar a escriure amb la pandèmia, el 2020.
La típica, eh?
Sí, la pandèmia ha sigut, per moltes coses, molt dolenta, però per d'altres també ha obert moltes oportunitats i s'han descobert moltes coses, no? I en el meu cas va arribar la pandèmia, va ser un allò, ostres, vinga, va, vull escriure un llibre, doncs perquè sí, perquè tenia més temps lliure i ho volia provar. I mira, doncs va néixer la primera, que va ser la captura, que va guanyar un premi, el Guillem Cifré de Colònia. Llavors, clar, quan guanyes un concurs amb una novel·la, més va ser la primera, diguem que ja automàticament te la publiquen. Llavors ja passa pels
filtres,
exacte. Llavors ja, doncs, hi ha uns timings i te la publiquen. No? Després, la de Torno en 7 dies, me la va publicar la mateixa editorial Barcanova, un any després, doncs perquè ja estava dintre de l'editorial, i la tercera, L'ascens dels rebels, va ser a través del concurs del Joaquim Ruïra, el desembre de l'any passat, que l'Elastic Books és l'editorial que hi havia darrere, i el mateix, doncs, com que hi havia una editorial que et publica l'obra guanyadora, doncs també s'han fet, doncs, tots els passos fins que ha sortit, i mira, sí, just abans de Sant Jordi.
Per
sí,
la gent que ens estigui escoltant, que digui, va... anem a fer el pas, tot i que Sant Jordi va ser ahir, que hauríeu d'haver comprat el llibre ahir, però si aneu tard, com molta gent passa a vegades, L'ascens dels rebels. Fem una mica de sinopsi, que és el que presenta.
Sí, a veure, l'ascens dels rebels és una novel·la distòpica, ficció climàtica. Estem parlant d'una humanitat de l'any 2320, que viu sota terra, degut a un desastre ecològic que ha fet impossible doncs, la vida a la superfície, i la humanitat doncs, està organitzada en uns ministeris a sota terra, en una societat una mica bastant opressiva. I tenim una protagonista, una noia de 17 anys, que es diu Nira, que ha de decidir el seu futur. I decideix formar part de la unitat de recolonitzadors, que és un projecte que està intentant tornar a instaurar la vida a la superfície, formant una colònia en condicions doncs, molt, molt adverses, perquè és inevitable ara mateix, però bueno, que per ser part d'aquest col·lectiu doncs, ha de renunciar a moltes coses. Entre ells, doncs, la família, no la podrà tornar a veure mai més, i la persona a la que estima, que és un noi que, bueno, que és de la seva secció on viu. Llavors, a partir d'aquí,
no farem
ja
spoiler.
Passa de tot. Ja no et puc dir res més perquè seria fer spoiler.
Però d'on va sortir aquesta idea?
Doncs de la pandèmia, també.
Sí. Entenem que el fet d'estar sota terra era l'estar tancat a casa, no?
Exacte. Va ser, ostres, imagina't, ara estem tancats a casa uns dies, unes setmanes.
Uns mesos a molt estirar,
no? Però imagina't que passés algo realment fora i no poguéssim sortir per res, i aquí em va venir la idea. Ostres, va, vinga, doncs tota la humanitat sota terra, perquè ha passat algo fora, no? Vale, i com viuríem? I em vaig començar a fer preguntes. Com ens estructuraríem? Com seria el govern o les persones que ens governessin? Com ho farien per controlar-nos? Perquè la gent voldria tornar a sortir fora i hi hauria gent que mataria per tornar a l'exterior.
I tornar a veure el sol.
Exacte.
O els núvols, depèn del dia. Clar.
Sí, també. O la pluja, encara que estigui llampegant, no? I va ser així com em van començar venint idees, i a poc a poc, bueno, ha sigut una feina de 4 anys, perquè la idea em va venir el 2020, i ja veus, va sortir publicat el
2025.
Exacte, 4 anys i pico. Sí,
per què t'ha portat tanta feina?
Doncs perquè he fet moltes reescriptures, el que deies abans. A vegades hi ha una novel·la que la tens molt clara i molt ben estructurada i potser fas dues reescriptures o la repasses dos cops i ja la tens. I sobretot si és curteta, com La captura, que són 100 pàgines. Clar, l'ascens dels rebels ja són quasi 300 pàgines, la trama és molt més complexa, hi ha per joves de 16 i 17 anys, i tot plegat, doncs, sempre es podia millorar. Sempre hi havia coses que podia arreglar. Sempre hi havia subtrames que podia polir, aprofunditzar més. Llavors, va passar per un total de 4 reescriptures. I a la quarta va ser un vale.
Fins aquí.
Ja no la toco més.
Sí, perquè si no, l'odiaré. No sé si t'ha passat alguna vegada de pensar, odiaré aquest text que he fet.
No, això no, veus? Això no m'ha passat mai, perquè com que és una cosa que jo creo i que ho faig doncs, per desconnectar, perquè al final escriure sempre ha sigut com la meva afició, la meva manera de quedar-me en blanc, de no pensar en res, no li puc agafar mai mania a res del que escric. Sí que és veritat que a vegades em canso perquè estic treballant durant molts dies, potser en uns capítols o en una novel·la en concret, però sempre hi torno. No la puc abandonar.
Justament ahir parlàvem amb l'Associació d'Editors, amb Oliver Vergés, sí. al Connectem, que recordem que es pot recuperar al web andorradifusió.ad i a les plataformes de podcast, ja que estem fent doble, no? Doble moral, a vegades.
Sí, sí.
La feina dels editors, en el teu cas, amb editorials com les que ens has comentat, jo crec que és interessant també veure quina és la relació que tens tu amb els editors, perquè l'Oliver Vergés ens deia, diu, hi ha d'haver una relació de molta confiança entre l'autor de les obres i els editors que els porten.
Sí, és totalment, perquè clar, al final l'editor mai et dirà això de ser així sí o sí. Ell, amb la seva experiència, coneixements i que és qui en sap més, et diu, et proposa canvis, et proposa, mira, això així i tal. També passa per un corrector d'estil, per un corrector ortogràfic, passa per molts filtres abans de sortir publicada la novel·la, no? Però, clar, ha d'haver-hi molta confiança. Ells et proposen coses, tu les acceptes. A vegades, jo, a mi m'ha passat de no acceptar algo i dir, mira, no, això ho vull deixar així. Algo tan tonto, no? Com, per exemple, una majúscula. Una paraula que la vulguis ficar en majúscula, la vulguis ficar en capital, i ells considerin que no cal, no? És una xorrada, no? Però al final sempre és ficar-nos d'acord, l'estira i arronsa de que tots estiguem contents i dir que al final estiguem satisfets amb lo que surt. Llavors, sí, ha de ser una relació sana i amb confiança i verdadera, perquè si no venen problemes, sí, sí.
Mariona, de cara als pròxims anys, ja no dic els pròxims mesos, perquè segur que estàs endinsada amb una altra novel·la, però què és el que tens previst? Podem esperar alguna cosa pel Sant Jordi 2026?
Tant de bo. Aviam, jo he estat escrivint molts anys, moltes coses les he anat guardant, tinc moltes històries i novel·les començades que encara són projectes.
Que s'han quedat a l'aire.
Que estan allí. N'hi ha un parell que estan acabades, però que no han vist la llum. Llavors, clar, jo et diria que sí, que de cara a Sant Jordi que ve, de l'any vinent, doncs tingui una nova novel·la. Tant de bo, tant de bo. Ja ho veurem, si me la publica una editorial, si és a través d'un altre concurs, això ja ni idea, però bueno, l'opció
tot
està perquè ho tinc, el material el tinc.
Premis,
la cosa sí sortirà.
Premis que deies, si guanyem algun premi, algun que tinguis en ment, que diguis aquest m'hi he de presentar, sí o sí.
Sí, a veure, el Premi Carlemany el tinc pendent. O sigui, ja han sigut molts anys i cada any me'l vaig mirant, però arribarà, arribarà. Tard o d'hora m'hi presentaré. L'altra cosa també és que es guanyi, però al final les coses van com van, no? Però bueno, això dels premis també és curiós perquè jo vaig entrar així perquè no coneixia ningú del món editorial, no coneixia cap editor, no coneixia res, ni com funcionava, res de res. I, de fet, vaig fer un curs en una agència literària que es diu Èxit, que em van formar com a novel·lista, em van, bueno, al final és com tot, no?, que et guien una miqueta a l'hora d'escriure una novel·la, perquè, com tot, té trucos, té maneres de fer. I
correcte.
Doncs vaja, que quan vaig acabar i tal, doncs, al final, ells, o sigui, amb aquesta agència literària Èxit, ells et formen i et donen doncs, les bases per saber fer les coses. Llavors, com que jo no coneixia res del món editorial, ells mateixos em van dir, mira, presenta la primera novel·la que escriguis en un concurs literari, perquè com que està sota pseudònim, no et coneixen, no saben qui ets ni res, doncs prova i si guanyes, doncs, ja estaràs dins d'una editorial.
Sota pseudònim?
Sota pseudònim, és a dir, quan et presentes en un concurs literari, perquè el jurat no pugui tenir favoritismes ni coses, Ària Planet.
Ària Planet.
És el meu pseudònim, bueno, era el meu pseudònim. El vaig canviant, perquè no sempre sigui el mateix, perquè al final, clar, això si surt a la llum després, tothom sap qui és l'Ària Planet. Llavors, clar, doncs,
Ària
el vas
Planet.
Canviant.
Ària
sí,
Planet.
Sí, sí.
Per acabar, Mariona, perquè se'ns acaba el temps, per a aquesta gent que ens escolti, hem parlat, doncs, d'aquells qui vulguin fer biologia o que s'estiguin plantejant quin consell els hi donaries i per a aquells que es vulguin dedicar a l'escriptura, a les novel·les, als contes de ciència-ficció, contes infantils, el que sigui, tot el que sigui relacionat amb escriptura, què els hi diries?
Mira, per l'escriptura, jo sempre ho dic, molts escriptors em mataran, sempre ho dic això també, però jo crec que qualsevol persona pot escriure un llibre. Només es necessiten tres coses. Llegir molt, moltíssim, perquè l'escriptura és com un cotxe, i jo sempre ho dic així, i la lectura és el motor, no? Si no hi ha motor, si no hi ha llibres, l'escriptura al cotxe no avança. Després, formar-te, perquè ningú n'és après, ens hem de formar, ja sigui en una acadèmia, una agència literària, on sigui, però que t'ensenyin com ho fan. I tercera, i la més important de tot, és perseverança, perquè escriure un llibre no és una cosa d'una setmana ni d'un mes, és cosa a vegades de mesos o d'anys, llavors s'ha de tenir molt clar que patiràs, que hauràs de borrar coses, hauràs de reescriure i que t'hi passaràs moltes, moltes, moltes hores. Llavors, si ho tens clar, ets pacient i no ho abandones, jo crec que amb aquestes tres coses qualsevol persona pot escriure un llibre.
Doncs ja ho veieu, una biòloga que s'ha dedicat també a l'escriptura i que queden molts llibres per conèixer, jo crec.
Oi,
i a banda
esperem.
També molta feina per fer com a biòloga, clarament,
sí,
per a veure
sí, sí.
Que al final és el que, no, el que et dona el menjar,
oi, clar,
és
sí,
la
sí.
Biologia. Al final.
Totalment, la feina és la biologia, l'afició, l'escriptura.
Mariona sí, sí. Bessa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, una bona tarda.